El suplement, amb Roger Escapa.
Avui al suplement la història d'Àlex Egea. L'Àlex s'ha posat en contacte amb nosaltres, ens ha vingut a buscar, perquè té ganes d'explicar la seva història, especialment a les generacions més joves. Ell va començar fumant porros amb els amics a la sortida de l'institut. Als 18 anys van arribar els caps de setmana de descontrol, dies sense passar per casa, mentre consumia drogues molt més dures. Molts anys plens d'excessos que van acabar a la trentena, quan va tenir el primer brot psicòtic com a conseqüència d'un consum creixent. A les portes dels 50 anys fa gairebé dues dècades que no és droga, però encara en té ganes. Té la lliçó ben apresa i sap de sobres tot allò que les addiccions li han pres. Les seqüeles físiques i de parla són evidents, però no li fan perdre les ganes d'escriure un futur sense foscor. Ara el suplement, la vida després de la droga. Una conversa amb l'Àlex, acompanyat del seu psiquiatre, el doctor Castelló, des de la Fundació Hospitalàries Martorell. Àlex, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Pues molt ben acompanyat aquí, amb grans professionals i amb moltes ganes d'explicar la meva vida.
Com et trobes?
Em trobo ara mateix amb molta il·lusió de que m'escolti la gent.
Qui t'agradaria que sentís la teva història avui?
Tota Catalunya.
Doncs ens has triat a nosaltres, cosa que t'agraeixo moltíssim.
Exacte.
Escolta'm, Àlex, quants anys tens ara, tu?
48.
48 anys. Tu aquí has anat a parar, entre altres coses, perquè les teves addiccions a les drogues van comportar també problemes de salut mental.
Sí.
Quan vas començar a consumir, tu?
Jo vaig començar a consumir amb uns 17, 18 anys porros. I ràpidament vaig passar a altres substàncies a partir dels 18-19. Que els 19 va ser, des que vaig néixer fins als 19 anys, va ser una vida perfecta, superil·lusionat amb la vida, superesportista. Vinc de família molt esportista. El meu tiet és campió d'Ironman dos cops d'Espanya. I, bueno, pues jo, a mi m'agradaven les arts marcials, als 5 anys vaig començar, i després el full contact que li vaig posar moltes, moltes hores, 2 hores cada dia, de dilluns a divendres, durant 7 anys, i volia fer competició i justament als 19 anys va vindre el gran accident.
Ara anirem a l'accident, però abans, per tant, amb 16-17 anys, comences a fumar els primers porros, com tants altres adolescents,
Correcte.
Aquest consum, segurament, ja des de bon principi es converteix en un problema perquè va a més i no es queda només amb la marihuana, no?
Exacte. Fumava més haixís que marihuana en aquells temps. Agafàvem una pedra de 5.000, de 5.000 pessetes i anàvem rostint el porro, cada un se'n feia un al mateix moment, o sigui que no era un porret que se'l passava cada un de tant en quant, sinó era un porro que te'l fumaves tu i quan et venia de gust un altre, i fumàvem moltíssim.
Fumaves sempre acompanyat o als inicis ja era sol?
No, als inicis sol no, era més que res, ens en reiem de tot, ens venia la risa tonta aquesta dels porros, i bueno, va haver un moment amb els anys ja que et comences a menjar el coco, que no et senta igual que abans.
No es queda tot amb els porros, sinó que passes a drogues molt més dures, no?
Exacte.
De seguida ja, amb 18-19 anys.
Exacte. Recordo el primer cop, més o menys, a casa d'uns amics que eren una mica més grans que nosaltres, que ens van convidar a pujar i feia una mica de festes allà i, bueno, i vam veure que a la taula principal hi havia molta droga que ne desconeixíem totalment. Com unes càpsules que, bueno, en principi haurien de ser èxtasis i així, després cocaïna, hi havia unes bosses així tancades amb un plastiquet i sembla que hi havia cocaïna i tal, i ens van deixar Bueno, ho vam voler provar directament. Anàvem amb tres amics i ho vam provar els tres i ens va agradar. Ens va sentar com una sensació placentera i ens en rèiem amb els amics de què acabàvem de fer i tal, però després s'allargava, te'n anaves a casa, no podies dormir i va ser una mica desagradable. I el dia següent i el pròxim, deprimit.
Deprimit?
Sí.
Amb 19 anys vas tenir un accident molt greu, en cotxe. Què va passar?
Sí, correcte. Doncs vam anar a una discoteca, un grup d'amics, allà vam fer un porret en una plaça que hi havia, estàvem tranquils allà, tranquils, i va vindre un noi i ens va oferir droga. I llavors, bueno, vam dir, què ens ofereixes? I diu, speed. Era un tipus de cocaïna semblant a la cocaïna, però com més espès, molt més econòmic, i et posava molt més a tope, et posava el cor com una bomba, que era especial pues, per ballar músiques com La Màquina, algun tecno així molt agressiu i tal, no? I nosaltres vam veure, ens van dir la quantitat que ens tenien que prendre, li vaig preguntar jo, es veu que em va enganyar perquè ens va posar quatre cops més del normal, un company a mi, i bueno, va ser prendre-ho i com si se't sortís el cor a fora, unes bufades, una cosa fatal. I llavors jo me'n volia anar a casa, vaig dir, jo me'n vaig a casa. I va sortir un conegut de la festa, que també es veu que anava drogat, però no sabia fins quin punt. Em va dir, et porto. Vaig pujar i en menys d'un minut baixàvem una baixada principal del poble, que hi havia un cruce en el final. Llavors hi havia 7 cotxes, calculo, parats al semàfor. El meu company va començar a adelantar ràpid amb una baixada, amb un cotxe, amb un GTI, o sigui, molt ràpid. Em veia les cantonades de l'edifici com que em volaria el cap. I estava, de veritat, com pensava que s'acabaria, que moriria aquell dia, no?, en aquell moment. I vam anar directes contra un arbre molt gran que va xocar contra la meva porta.
Què va passar amb aquell accident?
Ja no vaig ser el mateix fins al dia d'avui.
Què et vas trencar?
Se'm va dislocar el colze i després el més important és l'Atlas, que és la primera vèrtebra que aguanta el crani. Vaig tindre una dislocació de l'Atlas molt, molt gran, però no ho van saber els metges fins al cap de 7 anys i vaig tindre que patir cada dia en comprensió a casa meva i pels tots els metges que no m'ho van trobar. Fins que un osteòpata molt bo, sempre estàvem de metges, em va dir que tenia l'altre supermal posat perquè no es veu com les demés vèrtebres. És com fa un giro horitzontal en comptes de vertical a dins del crani. Era difícil veure-ho, per això no ho vam veure, i també fa 30 anys que no estava tan avançat com avui, no? You know the hardest thing.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem parlant amb l'Àlex Egea, l'acompanya el doctor Tomàs Castelló, ell és psiquiatre de l'Àlex, coordinador d'urgències de salut mental de la Fundació Hospitalàries de Martorell. Doctor, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Quan vas conèixer l'Àlex?
Farà uns 4 o 5 anys.
Porta una motxilla molt gran, l'Àlex. Mm. Quin és el diagnòstic i de quina manera l'heu pogut ajudar aquests últims anys?
Bueno, jo crec que fonamentalment aquí ja tenim que ressaltar una mica la voluntat de l'Àlex, no? En el seu compromís, no? I la seva corresponsabilitat amb el tractament, no? Ell ha fet, sempre ha estat molt, molt receptiu i molt compromès amb totes les indicacions terapèutiques que li hem donat, que li hem aconsellat, que li hem prescrit. I bueno, això ha fet que, precisament amb el tema dels consums, pues, pràcticament des dels 27 anys no manté una abstinència pràcticament total a consums, no? Exceptuant alguna recaiguda que va tenir fa uns anys, no? D'unes quantes setmanes, però bueno, l'abstinència pràcticament ha estat la norma durant tots aquests anys, no?
Portes, Àlex, pràcticament 20 anys d'abstinència amb alguna petita recaiguda?
Correcte.
I llavors això ha ajudat a que, pues, bueno, una mica a esbrinar més la patologia o el trastorn de salut mental que pogués haver de base, no? Deslligat una mica dels consums, perquè quan hi ha consums, moltes vegades si apareix un problema mental, moltes vegades pues, fer el diagnòstic és complicat perquè es barreja una mica tot, no? De fet, l'Àlex pues, bueno, va debutar amb un brot psicòtic, que segurament va ser amb el context dels consums, i després, bueno, va fer un segon episodi, un segon brot psicòtic al cap de 2 o 3 anys, no, del primer, i després, pues, bueno, ha anat fent més, diríem, quadres més depressius, amb molta ansietat, tal, i estem parlant ja d'aquests darrers anys que ha estat ja més més abstinent, no? Bueno, totalment abstinent dels consums. I, bueno, i això una mica ha fet perfilar el diagnòstic, que aniria més per un trastorn d'ansietat, no? Tipus obsessiu-compulsiu, estaríem més per ahir, no? I últimament, doncs, bueno, darrere de l'últim ingrés, la evolució està sent molt bona i està reprenent pràcticament la seva funcionalitat, no? I fent una vida relativament normal, quasi que normal.
Sí, la veritat, gràcies al doctor Castelló i al seu equip. Estic molt agraït de part de la meva família i meva. I gràcies a la medicació que m'està donant, sembla que mai havia estat així de bé. Amb el cap, el tinc com que no em venen idees negatives ni etcètera.
Què és un brot psicòtic, doctor?
Bueno, un brot psicòtic que és una desconnexió de la realitat, no? Uno està fora de la realitat perquè, bueno, apareixen fonamentalment 4 tipus de símptomes, que són els deliris, que és quan uno creu coses que no són veritat, per exemple, pues, el que es coneix també com a paranoies, no? O sea, creure que la gent el persegueix o que parle mal d'ell o que hi ha un complot, no? De les institucions en contra d'uno, no? Del sistema en contra d'uno. També poden ser idees delirants de grandesa, no? De que sóc un enviat de Déu o que tinc poders, no? Això és el que seria el deliri, no? Després hi ha les al·lucinacions, que són percepcions sense estímul real, vull dir, uno sent coses sense que hi hagi res a fora que provoqui aquesta percepció, no? Hi ha també alteració del comportament, moltes vegades, moltes vegades pot haver molta ansietat, molta angoixa, sensació de pànic, moltes vegades secundària a la ideació de l'Iran, perquè si uno creu que estan perseguint-lo, evidentment està angoixat, no? I té por.
Què et va passar tu en el primer brot psicòtic, Àlex?
Doncs aquell dia jo portava una temporada ja que no em trobava bé, a nivell, ho vaig deixar amb la meva nòvia. Els meus pares van separar, portava molta ansietat a dintre. A la boca de l'estómac, el xacra emocional el tenia com bloquejat. Em van dir uns amics que fan reiki i de més i tal, i em molestava molt aquesta zona. Em vaig aprimar 20 quilos en 3 mesos, i cosa que jo, que feia molt esport i tot, em vaig espantar i tenia la sensació de que moriria aquests dies. Una cosa molt estranya, no? Llavors vaig seguir treballant, jo treballava en aquella època immobiliària i bueno, pues, anava, m'encantava la feina, la feia bé. I una nit vaig anar a comprar a una carnisseria molt menjar perquè tenia molta gana i estava desnutrit i en comptes de menjar-m'ho em vaig fumar un porret abans i per desgràcia pues, em vaig fumar aquell porro i em vaig desmaiar. Va ser per poc rato, per sort que estava el meu germà, el gran, i bueno, em va anar escoltant i així, em vaig aixecar i delirava com un sí molt, molt llarg, un sí estrany, com misteriós, sí, com molt allargat i tal, no?
Quins han estat els teus suports per no tirar la tovallola tots aquests anys, Àlex?
Bueno, jo mateix.
I la família?
La família també. El meu pare va morir fa un any i la meva mare fa 8 anys.
Clar, suposo que ells també devien patir tot aquest procés teu, no?
Moltíssim. Som 3 germans i sempre han dit que els que més l'han espantat ha sigut jo.
Totes aquestes addiccions que has tingut durant tants anys costen uns diners, perquè les drogues, evidentment, s'han de pagar i totes aquestes festes i
sí,
tot
sí,
això,
sí,
com,
sí.
Com de quina manera ho podies sostenir tu?
Bueno, jo ja, com t'he dit, treballava. Des de ben jovenet tenia, com deia, que tenia un don de gentes i vaig néixer una immobiliària. Els meus pares tenien una immobiliària que fa 50 anys que està encara i la porto un germà. Guanyava molt bé la vida, vaig poder comprar un cotxe que m'agradava molt, que corria molt i anava molt bé. Vaig comprar una Zodiac semirrígida, m'encanta la pesca, i pels meus germans i per mi vaig pensar que era una bona idea, i després els meus pares guanyaven bastant bé la vida.
T'ha agradat la velocitat sempre, tu, eh?
Sí, vinc del món del motor, a part de la immobiliària.
I velocitat i drogues segur que no és una bona combinació.
La veritat que no. Molts cops anàvem a 210, la majoria de cops, drogats i anàvem a les discoteques com normal, com qui va a 120 cap a on vagi, pues anàvem a 200.
Clar, aquí no et poses només en risc a tu, sinó tot el teu voltant, no?
Exacte, això és el que més greu em sap, d'haver sigut tan inconscient que dius, bueno, si vols fer-te mal, tu fes-te tu i no li feies als altres, no? Però porto molts anys arrepentit.
T'has imaginat mai com hagués estat la teva vida si les drogues no haguessin entrat a escena?
Doncs sí, però van ser tants anys que estava bastant negatiu a mi mateix, tancat, molt trist. Jo volia haver sigut campió del món de full contact, com el Xavi Moya, que en pau descansi. Va tindre un accident amb moto l'any passat. Era 9 cops el campió del món de full contact. Si no hagués passat això, sí que ho he pensat també en relació... Pues m'hagués guanyat molt millor la vida, hagués estat super, super fort, físicament, parlant també. Perquè tenia... era molt predisposat amb els esports. O sigui, feia 82 flexions seguides, unes 17 dominades fins de dalt a baix. O sigui, feia coses que la majoria de companys no feien ni molt menys.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem xerrant amb l'Àlex Egea des de la Fundació Hospitalaris de Martorell, acompanyat del doctor Tomàs Castelló. Clar, entenc, doctor, que el que comporta a vegades el consum de drogues és que problemes de salut mental que potser no florarien acaben desencadenant-se, no?
Exacte. Els trastorns mentals normalment tenen un origen multifactorial, no? Vull dir, parlem de que, bueno, hi ha una vulnerabilitat genètica, no? I llavors hi ha lo que diem els precipitants, desencadenats, no? Que ja serien factors de la vida que es presenten, que poden suposar molt d'estrès, per exemple, traumes que una hagi viscut, i les drogues. Les drogues moltes vegades actuen com a desencadenants de problemes de salut mental, no? De manera que moltes vegades hi ha un pas entre el que és un tema de consum i un tema d'un trastorn mental.
No podem saber, però, si en el cas de l'Àlex, per exemple, aquest brot psicòtic que ha tingut, l'hagués tingut si no hagués consumit o no.
Probablement, si no hagués consumit, ens haguéssim estalviat segurament els brots psicòtics i els ingressos.
Clar, l'Àlex té 48 anys, ja fa 30 anys que va començar a tenir totes aquestes addiccions, però aquí teniu gent de totes les edats. Ell, pel que explica, venies d'una família benestant, tenies possibilitat de guanyar diners i també d'accés a aquestes drogues i aquests altres vicis que d'alguna manera també comportaven posar-te en risc, no?
Exacte.
Cotxes, velocitat, festes...
Sí, era una bomba...
De rellotgeria. Una combinació fatal.
Exacte.
Com compararies el cas de l'Àlex de fa 30 anys amb els joves que avui arriben aquí amb 18 anys?
Probablement ha canviat una mica més, bueno, ha canviat en el sentit de que ha empitjorat. Vull dir, jo crec que veiem hi ha un increment important, no?, del tema dels consums i diríem també de l'edat de l'inici dels consums, no? Cada cop veiem que els consums comencen abans, no? Els primers anys de l'adolescència, podríem dir, de la pubertat. I també, pues, bueno, l'increment, o sigui, és bueno, apabullant, no? Vull dir que nosaltres aquí ho veiem, no? En els últims anys hi ha hagut un increment exponencial de les urgències, no? Sobretot després de la pandèmia, no? Nosaltres pues, bueno, estàvem abans de la pandèmia amb unes 3.800, 4.000 urgències a l'any i aquests darrers anys han augmentat 1.000 més, o sigui, 5.000 urgències, no? 30%, pues, podríem dir que són problemes de consums.
I per quins tipus d'addiccions? Per l'alcohol, pels porros, per altres drogues sintètiques que van apareixent?
Bé, de tot. Jo crec que els porros molt, el cannabis molt, jo crec que és un consum, el consum del cannabis és un consum molt banalitzat, vull dir que se li dona molt poca importància, no? És com que és una droga tova i que no, com una mica com l'alcohol, no? Però després pot fer molt de mal, no? I pot desenvolupar brots psicòtics, sobretot si hi ha una vulnerabilitat, no? I llavors, pues, bueno, també drogues, la cocaïna i, bueno, i drogues que han aparegut en els darrers anys, no? El tussi, bueno, el...
Es parla molt del gas del riure,
sí,
que és aquest òxid nitrós, que algunes informacions apunten que hi ha casos que provoquen afectacions neurològiques greus amb molts pacients, de problemes de mobilitat, alguns fins i tot que es poden quedar amb cadira de rodes per culpa d'inhalar constantment aquest gas,
exacte,
del riure, que evidentment,
exacte,
fa molta gràcia, però,
exacte,
comporta unes conseqüències gravíssimes.
Sí, és exacte.
Sento l'olor de l'enemic que s'estança misteri. Adéu, sol. M'enterroleix la ment, em desperta els sentits. Fa tant de temps que no em sentia tan sol. I baixo al carrer, he de treure diners. I em cago en el caixer que em diu que no tinc un raó. M'ha trucat el Miquel, dic que ell hi cauen del cel i avui m'invita a volar. Avui volarà, diu avui volarà, avui volarà, avui volarà.
Àlex, ara viu sol?
Bueno, ara mateix estic compartint amb un noi, un company de 23 anys, jove, molt bon xaval, molt treballador, i dintre de poc m'agafaré un pis de lloguer per mi sol.
Pots treballar?
No, en principi, bueno, de poder, com a norma, com la llei diu que tinc incapacitat absoluta, que en principi és que no pots treballar.
Com t'imagines els anys que vindran? Què t'agradaria que et passés?
Bueno, jo espero, m'agradaria que em trobés bé, que seguís la ment com està ara mateix, que em trobo superbé, seguir amb unes rutines que em van molt bé sempre, l'esport no deixar-lo, i bueno, conèixer alguna noia seria bastant maco també, la veritat.
Tens ganes de fer una família?
Sí, potser, bueno, potser no, segur. Lo de tindre fills no, no és no, però tindre una parella, una noia que ens agradem i amb el temps formem una parella, doncs fa més de 15 anys que no en tinc de nòvia. Mm.
T'han quedat unes seqüeles per això, no? Físiques. No sé si aquestes seqüeles també formaran part sempre de tu o d'alguna manera també es poden anar treballant des d'un punt de vista mèdic, doctor. Vull dir, aquestes tremolors, no? Aquest parlar a vegades...
Sí, 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 tot això, moltes vegades la, pues, bueno, el tema de la, del tremolo i tal es deu a certs efectes, no? Secundaris de la medicació, no? Que tot això, pues, bueno, amb el temps, pues, la medicació va revisant-se, evidentment, va ajustant-se i bueno, i podem anar disminuint, no? tots aquests efectes secundaris, no?
Continues tenint ganes de consumir, a vegades?
Doncs la veritat que sí. Hi ha cops que estic molt malament i ho enviaries tota la merda i tal, i dius, mira, m'agafo un gram de coca i m'estic per casa amb musiqueta i em tiro tot el dia, i si tinc que agafar un altre gram l'agafo, no? O sigui, és tan forta l'addicció que... Sol que et parlin de la droga, se't posa una mica activat tot el tema de la...
Què et fa frenar? Les vegades que tens temptacions, què et fa tirar enrere?
Bueno, sempre hi ha l'accident principal i tot el que he perdut i... O sigui, em fa frenar tot el malament que he fet.
Això es treballa també des d'un punt de vista mèdic? Perquè també hi ha un punt de psicologia important. Evidentment, l'addicció és una malaltia, però també s'han de treballar mecanismes perquè en un moment de debilitat saber dir que no.
Exacte, exacte. Aquí hem de tenir en compte que bueno, el tractament mèdic psicofarmacològic és molt important, però també, no menys important, és un tractament psicoterapèutic, no? Tenir cura, no?, d'aquells moments una mica de debilitat o de cert risc, no?, de tentació, no? Aquells moments que uno està més dèbil, està més vulnerable, està més preocupat, està més estressat, moments... En aquests moments ens pot venir més la tentació de consumir. Ahí són els moments de perill, no? Llavors, el tractament psicoterapèutic ens ajudarà una mica a tenir eines, no? Per evadir-nos, no?, d'aquest moment de malestar d'una manera sana i no recorrent als tòxics, no?
I don't wanna be a dog. Don't wanna be first in line. I'll make myself heard. I'd like to bring a little light, to shine a light on your life, to make you feel loved.
Àlex, moltes gràcies per compartir avui la teva història amb els oients del suplement, i al doctor també, Tomàs Castelló, moltes gràcies i molta sort. Fins aviat.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Take much more than I'd ever ask for.
Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa.